Toni Traveria te convida a conèixer la història dels establiments comercials de les Illes Balears. Escoltes emblemàtics.
El petit comerç ens ofereix tota casta de productes exposats a les vitrines i a les prestatgeries. Uns són per menjar o per beure, d'altres per a decoració, uns altres per vestir o per a regal. El ventall, per tant, és amplíssim. I sempre, o gairebé sempre, els i les comerciants ens els venen amb amabilitat, amb un somriure a la cara i amb atenció personalitzada, amb un hola, com estàs, en què te puc servir, en entrar per la porta i amb un gràcies fins la propera, que vagi bé, quan ens acomiaden amb l'esperança de tornar-nos a veure. En un món de cada vegada més globalitzat i impersonal, més selvàtic i inhòspit, el tracte càlid i humà del comerç de proximitat no té preu, i si en té, ha de ser, sens dubte, molt, molt elevat. Salutacions, benvinguts a una nova edició, ja la número 53 d'Emblemàtics, el programa d'aquesta casa, i V3 Ràdio, que vos acosta setmanalment la realitat dels petits establiments comercials de Can Nostra. Com de costum, vos hem preparat dos reportatges. De qui tractarem avui, Joan?
Hola, Toni, com va? Exactament. Dos reportatges ben complets i igualment interessants. Curiosament o casualment, dedicats al menjar i al beure. Una a Mallorca i l'altra a Menorca. Per començar, Carnisseria Margalida, d'Esporles.
Present, avui en dia, has de fer molta de feina. Ja has d'estar molt al 100%. No pot baixar. Quan baixes una mica, de la guàrdia de dia... Ai, no, has d'estar sempre al 100% i sempre has de tenir... Has d'anar fent productes i sempre has d'anar fent coses i no pot dir, no, sí, avui no i demà sí. No. Has d'anar sempre fent feina. Això és el present d'avui en dia, al 100%. Perquè, clar, el peix gros se menjarà el petit. Això és molt antic. Està sempre així. Està sempre així i serà així. Posta el petit, s'ha d'espavilar.
I a la segona part del programa centrarem l'atenció en Xoriguer, Damó, en el gin, la pomada i les anècdotes.
Jo recordo una, això m'ho va contar la meva dona, jo l'he vist viure, però demanava per un licor, que es diu Esmacer, val? I una senyora major intentava recordar el nom, davant, i quan diu, ah sí, ara me'n record, és un bòtil marrón i es diu Movistar.
Movistar.
Movistar. Supos que era quan començava el dels telèfons i se m'ha quedat dient, bueno...
Ja pots deduir, Toni, que el programa d'avui promet i molt, i no passarem ni gana ni set.
I tant que promet, Joan. Ja tenim, per tant, ganes de compartir-lo amb els oients. Emblemàtics, benvinguts, començam. En aquest punt del programa, just a l'inici, ja ho sabeu els habituals, toca escoltar el retrat que en Joan Maura ha preparat sobre el primer establiment del dia, Carnisseria Margalida.
En un món de cada vegada més dominat per llocs impersonals i compres ràpides, les carnisseries autèntiques resisteixen com petits temples de l'ofici, de la confiança i del tracte humà. No són sols llocs on es compra carn. Són espais on es conserva una relació ancestral entre el productor, l'aliment i qui el cuina. En una carnisseria de veritat, el carnisser o carnissera no és només un venedor, és un artesà. Coneix cada tall, cada textura, cada secret i transforma un simple tros de carn en un menjar únic. Amb les mans adobades pels anys i la veu familiar, és també un conseller culinari, un narrador de receptes heretades, un guardià del gust tradicional. Allà, a les carnisseries no hi ha presses. Hi ha diàleg, hi ha recomanacions, històries de padrins que feien el propi embotit, de brous que curaven l'ànima i rostits que reunien a tota la família. És un lloc on la confiança pesa més que l'etiqueta i on cada client té nom i no número. Les carnisseries autèntiques es recorden que menjar no és només alimentar-se, sinó també un acte de memòria, de cura i de cultura. Són llocs que actuen com a testimonis d'una manera de viure que no hauria de desaparèixer, més pròxima, més honesta, més humana. Llocs com Carnisseria Margalida d'Esporles. La història d'aquesta carnisseria té un llarg recorregut que ens permet abraçar no sols històries complexes, sinó rostres i ànimes humanes d'una varietat única. Carnisseria Margalida té 135 anys i això ens situa ni més ni menys que l'any 1890. Durant aquest any, una nova llei electoral va ser promulgada a Espanya, la qual va restaurar el sufragi universal masculí. A més, el Ministeri de Foment va anunciar la finalització de les obres de construcció del semàfor de Punta Anaga, a l'illa de Tenerife. Avui dia, una antiga estació electrosemafòrica de senyalització marítima. El Ministeri de Marina va ser l'encarregat de la col·locació de l'aparell de senyals en aquest mateix lloc. Igualment, a la població d'Aro, a La Rioja, es va inaugurar l'enllumenat elèctric. Tot això i molt més tenia lloc mentre les portes de la carnisseria Margalida s'obrien al públic, un lloc que inevitablement té en els seus orígens el pes i l'essència de la feminitat. Dones carnisseres que amb mans fermes i davantal tacat saben on tallar, què separar o com distingir allò tendre d'allò més dur. El seu ofici és un ofici més antic, inclús que el foc, podríem dir, però sempre viu i necessari. Avui són les veus i els talls de Margalida Mestre i el seu marit, Toni Sabater, les protagonistes de Carnisseria Margalida. Són també els responsables de mantenir viva la flama d'aquell lloc emblemàtic que representa no sols un ofici, sinó una manera d'entendre la vida.
A Carnisseria Margalida, el trànsit de la clientela és constant durant tot el dia. Sempre, com ja hem escoltat en el retrat, hi trobarem la cara amable, professional i somrient d'Anna Margalida Mestre, que fa feina colze amb colze amb el seu marit, Toni Sabater. Hereus tots dos de la tradició familiar d'ell, no en va, encarnen la quarta generació. I venen carn de la millor qualitat, sobretot a població local, però també altres productes i clients no habituals. És el cas d'en Dirk, turista alemany que ha visitat Esporles amb la seva esposa.
La media de la tortilla, sí?
Se habla bien español. Se hace entender.
Italiano, español...
Alemán más complicado, ¿eh?
Ah.
Para españoles. ¿O no?
Sí.
Alemán. Inglés, alemán, un poquito...
Sí. Pero... que español es más difícil. Difícil.
No, pero se entiende bien. A ver, ¿esto qué sería? ¿Media?
Sí. Muy bien. No, medio. We're spending our holidays on the coastline and we're... visiting...
Estan passant les nostres vacances a Mallorca, on hem vingut en un creuer. Avui visitam Esporles i estem fent una volta. Estem veient els productes locals i botigues com aquesta molt d'encant. Semblen d'altres temps.
Na Margalida és carnissera, però no se li dona gens malament l'assessorament turístic del municipi i pobles del voltant. En tot cas, explica que la majoria de clientela és d'Esporles.
Esporles hi havia, abans hi havia la granja, però ara està tancada. I era un lloc molt, molt guapo per visitar, sí. I a part, tot el poble en si, tot és guapo i tot. També hi ha la Fiore. La Fiore també és un lloc d'estudir-me a anar-hi, sí.
Ara toca parlar dels orígens del negoci. Qui millor per fer-ho que les dues Margalides, Margalida Mir i Margalida Mestre, sogra i nora.
Era jo i despatxava, però era tan antic encara que teníem... no teníem vidrines, sap? Tenien el nom. Però llavors jo... Jo vaig posar vidrina, ja me van dir que havien de posar vidrina i despatxava i això, però jo, com que són, ja té tant d'anys que ja, segons que ja no me'n recordo.
Quants anys té, ara que ho diu?
Ara, 93.
Caram, està molt jove, però.
Dia de 9 d'octubre, ja n'he de fer 94. D'aquí no arriba a 2 mesos.
Oh, felicitats per anticipat.
Si sap què passa, que ja és el meu capot, ja qualque vegada, ja dic qualque desbarat i qualque vegada, qualque vegada no me recorden les coses.
Això ens passa a tots, eh? No passi pena.
I això, coses així.
Clar. I què és el més agraït de fer feina en una carnisseria com la seva? Allò que era més gratificant per a vostè. Què li agradava més de fer feina?
És que jo era tant d'això, que m'agradava tot. Feien llonganisses i feien botifarrons i despatxava jo amb aquell gust de despatxar, sap? Passava molt de gust, molt. Passava molt de gust. Sempre va ser el meu. Després del meu pare, jo que ja ho vaig agafar, ja va ser el meu gust de quedar de carnissera. Jo els vaig dir, jo ara ja me retiro, perquè ja tenia 65 anys, i vaig dir, jo me retiro. Me sap molt de greu, però de retirar, perquè els meus pares i els meus paradins i tot això. Dic, però, si vosaltres ho voleu agafar, ho agafau, i va dir, pues que hem de fer feina. I tenien les vidrines noves i tenien molta cosa ja, i tot això. Dic, idò, agafau-ho. I diu, sí, idò, ho agafarem. I vaig estar més contenta. Vaig estar molt contenta perquè vaig dir, seguirà lo mateix. Hasta i tota la mateixa gent que diguen que tenia jo va passar a la seva.
Aquest negoci va haver de fa bastant d'anys. Nosaltres som la quarta generació. Va començar en sos repredins. I primer era en Jaume Mir, que va començar, i duen els animals, duen el matadero, d'aquí dia aquí aquí els pobles, sí, els pobles mateix, i res, i va anar de pares a fills, de fills a pares, i res, i va ser nosaltres, jo antes de jo era la meva sogra, que són els pares del meu home, i nosaltres després ho van agafar, i ara aquí estem, i anem mantenguent, i mira, i anem aguantant. Bueno, jo va ser perquè m'ho vaig casar amb en Toni, i vaig deixar la meva vida, el que jo feia feina de Palma, i res, i vaig passar aquí, i vaig començar la carnisseria, i vaig dir, bueno, si m'agrada bé, i si no, pues, ja ho veurem. I sí, m'ho va agradar, i encara hi estic, i estic molt contenta. M'agrada molt, que ara és públic, i tot, i sí.
Què és allò que et va agradar més, o que t'agrada més de la feina comercial?
Es tracta amb la gent. És tu a tu. Sí, m'agrada molt. A la cara de la gent, i que la gent vengui, i la confiança que jo dono, i la confiança que ell me donen a jo. M'aporten, sí.
Des de ja fa una bona pila d'anys, na Margalida i en Toni fan feina junts, i s'entenen perfectament. Na Margalida ens parlarà també de com és el seu dia a dia de feina i del secret de l'èxit en el negoci.
Bé, m'ho ve molt bé. El meu home i jo mos entenem molt bé, i tot va molt bé. Sí.
Com ho repartiu la feina? Què fas tu i què fa ell?
No, jo faig cara del públic. Jo despatx. I ell fa la manipulació, ell fa el despiece. El despiece ho fa ell, jo faig la venta. I així mos entenem molt bé. Perquè si jo me'n vaig allà, ja comença a mandar i ja no va bé. I ell ve aquí i jo no. Però bueno, no, mos dic molt bé, mos entenem. Ell m'ajuda, jo l'ajut i tot, així tot va bé.
Jo vaig fer de mecànic antes i ell m'havia de estar aquí i me'n vaig adaptar aquí a la carnisseria.
És bastant complet. O per les 9, i de la 9 fins a les 3 és un noturà. Que si telèfono, que si pedidos, que si gent, que és un noturà. Perquè preparant coses, fent coses, també. I després fins a les 5, descansam un poc, i de les 5 a les 9, i també és un noturà. Això són pitreres. Ara han telefonat, com mentre vendrà un senyor a cercar la bossa. I són pitreres, amb un parell de salsitxes, i així anem fent. Van telefonar, me fan el pedido, nosaltres anem preparant, i passen, i això no duen. El problema que hi ha als pobles és que no se pot aparcar, i és un problema que a vegades, però bueno, nosaltres no tenim cap problema amb això, perquè la gent mos telefona, mos demana, preparam i agafen i se n'ho duen i ja està, i tot contents. El principal és tenir el producte del dia. Nosaltres cada dia anem a cercar gènere.
On el cercava?
Anem, sí, allà a la matadera, anem a cercar els productes, tot d'aquí, de Mallorca i tot. I cada dia, i clar, la gent està contenta, i bueno, i té la gent els bistecs, així com la gent me demana, i té la carn així com la gent me demana, i està al tanto. Hombre, són guinevets, i és una eina que has d'anar un poquet alerta, però bueno, no tinc problema per això.
Ja has tingut alguna vegada algun ensurt o no?
Sí. Sí, una vegada en vaig tenir un descuit. Un descuit, vaig arrossar una guinaveta i va caure i m'ha dit, ara, tendón d'Aquiles. Un despiste. Un despiste vaig pagar el que... Sí.
O sigui, sempre s'ha de fer feina amb els cinc sentits. Sí.
Aposta, sempre s'ha d'estar molt del tanto. És això, per això que el dic. No, però bueno, després te recuperes i ja està, i tornes a estar al dia com sempre. Quan venen festes, jo sempre dic, quan hi ha festes, els altres fan festes i nosaltres fem feina. I després ja descansarem, sempre dic. Per Nadal hi ha un estrès molt gros. Per Nadal hi ha una demanda molt grossa i per Nadal jo, d'ençà que som aquí, no tenc Nadal. Tot és feina. Perquè és una concentració que no pots no pot deixar ni un minut. Per Nadal, jo quan comença el desembre, la primera setmana de desembre ja m'hi poso, bé, m'ho posen tots dos, com us ho posarà, però... I ja no... Vins a per passar els Reis. Per passar els Reis ja desconec i ja està.
Per Nadal, ara que parlàvem, la que s'hi va dir, per Nadal dèiem, quin és el plat que, o el producte que té més sortida?
Nosaltres fem pollos rellenos. I, claro, aquí ve a cercar pollos rellenos de... es pot dir tot Mallorca, perquè és que ve gent de per tot. Ningú se pot imaginar per on ve gent.
O sigui, no només d'Esporles, sinó de tota l'illa.
No només d'Esporles, sinó de tot, de tot Mallorca, sí, sí. Els pollos rellenos és que ja són fixos de cada any. No és que canviem. Cada any jo ja els conec, ja quan me telefonen ja conec la bou i ja tot, i sí, és gros. Per Nadal, els pollastres, ara ens estiu en feim bastants, en feim molts, però a més ens estiu en feim més a les pobles. Sempre ve qualcú de fora poble i coses així, però el Nadal, pollos rellenos, que són fets nostres. Nostres, estil antic, com diríem, la cuina de la predina, per dir-hi de qualque manera. Pues sí, molt, molt senzill, fem fets nostres, no els trobaràs enlloc, perquè són molt, molt particulars fets nostres. I ja no... Tot això, aquests productes que venen per fora, així, per supermercat de pollos rellenos, no tenen res a veure on són nostres. Nosaltres fem els pollos rellenos i el fiambre. El fiambre és molt antic, també. És una cosa molt antiga. Ja la meva sogra ja en feia. Els pollos rellenos també ja en feia la meva sogra. I res, el fiambre també està fet... S'assembla, però no és exactament igual. I res, i tot això. Llavors feien sopa rellena, també, i això són coses de carnisseries, de comerç petit. Fem aquestes coses, hem de treure per treure's com és petit. Però bé, el nostre és així. Els pollos rellenos i les salsitxes, també de fer nosaltres, salsitxes i llongonís, sense hivern i botifarrons, també. Tot aquest. Cada temporada anem canviant. Anem canviant de producte perquè és el que demana els temps i el client. No, vacances no en tenim massa. Nosaltres, si volem anar de viatge, per agafam i tancam. I m'han anat de viatge, m'han anat de viatge. Però si no me'n vaig de viatge, no tanc. Tenc que això. Ara això sí, els dilluns estem tancat. Diumenges i dilluns, tot l'any estem tancat. Sí. A no ser que sigui un dia de festa, per Nadal, que me coincideix que ser festes, que el dilluns no me deixa tenir obert, no me deixa tenir tancat i hagi de tenir obert. Però si no, tot l'any així. Després, quan me'n vaig de viatge, pot sí. Aprofito aquelles vacacions per desconnectar i fugir.
Al costat dels productes, la clientela és l'altre ingredient imprescindible per al bon rum de la carnisseria.
Els meus clients, que siguin parroquians, els meus clients, són d'Espoldes. Són espolderins, però també tenen gent bastant de per fora. I llavors, aquí el que passa, el turisme que passa per aquí, sempre te demana per anar a un lloc o per anar a l'altre, i aposta, sí, els hi vas dient dels quatre pobles més a prop que hi ha aquí... Espoldes, i com que tots són guapos, ara ja no existeix. Però era la mare de Miguel Bosé, sí, quan venia sempre a estiuar aquí a Espoldes, va venir bastant, sempre li encantava venir a aquesta carnisseria, li agradava molt. Jo sempre també la vaig conèixer pels cabells. Cada vegada que entrava pels cabells ja veia que era ella, però bueno, era molt, molt senzill, jo. La manera de despatxar-la, de ella de comprar i tot, era una persona tan senzilla, que m'encantava, sí. I bueno, i així sempre hi ha hagut bastanta de gent i jo, com que són senzilla, pot ser gent, jo se tracta, no ho sé, m'agrada molt. Sí, jo m'agrada molt tanta gent i això, sí.
En Juan, a Joan Aina, en Sion i na Teresa, com a clients de la casa, ens argumenten el bon nom de la carnisseria Esporlerina.
Soy de Granada, pero hace ya 40 años que estoy aquí en Mallorca.
¿Y esos 40 años cuántos hace que viene a comprar?
Pues de siempre, sí, sí, de siempre.
¿Qué es
lo bueno, que venimos a comprar lo que, más o menos, lo que vamos necesitando.
Claro. Bueno, en el día a día.
Del claro.
Hoy, por ejemplo, ¿cuál es el producto que viene a comprar?
Pues vengo a comprar una pechuga de pollo gampero para... Mi esposa quiere hacer croquetas y ahora vamos a hacer croquetas.
Supongo que aparte del buen producto, también la atención personalizada
es
algo...
Hombre, es familiar. De tantos años, pues, claro. Siempre hay conversaciones y el trato de conocernos de siempre, vamos.
¿Cómo ve usted la situación globalmente hablando en Mallorca y en España de los pequeños establecimientos comerciales?
Pues que lo tienen un poco complicado. porque el grande siempre se ha comido al pequeño y cada vez más y así es.
Nosaltres no vivim aquí, hem estat nosaltres que hem tornat a Esporles, però estem molt contents d'aquesta botiga i té un gènere molt bo i ella té una simpatia extraordinària. O sigui que és realment genial, sí.
Il·lusió magnífica.
Sí, magnífica, exacte, és la paraula.
I avui en concret, què hi ve a comprar?
Bueno, avui en concret, mira, l'altre dia vaig comprar dos costellars, perquè ara tinc família que viu, tinc un fill que viu a Barcelona i estem aquí en Cernetes, que ens veiem una vegada o dues en l'any aquí a Mallorca, i vaig comprar el costellar per fer la barbacoa, però no vaig pensar a comprar una sobrassada perquè se'n van avui i la sobrassada d'aquesta casa també és boníssima.
No li agrada picant la sobrassada?
Sí que m'agrada, però si la feim torrada ja pica massa.
Vostè també hi ve és client habitual, entenc.
De tant en quant.
I què hi ve a comprar avui, per exemple?
Volia mirar menys qui hi havia i ja sé que avui.
Sí? L'ha decidit de tan ràpid?
Sí. Tenc carnets que me venen i voldran ses hamburgueses.
Ah, molt bé, hamburgueses?
Sí, me'n prepara't 5.
I quina importància li dona als petits establiments comercials?
Són molt importants, és el que donen vida. I si personalitat de supermàrquets no dona acollida això. Aleshores, m'estim més els petits.
Tota la vida, des de que sempre, des de petita, ja les vaig veure sempre a la carnisseria. Els meus pares, els meus avis venien a comprar aquí. I tenc molta confiança, la carn és fresca i, no sé, és com a... Tota la vida he vist aquesta carnisseria per aquí.
Tinc que Esporles...
No, tenim més de 100 anys, aquesta. Espredins, he conegut ja Espredins, els altres Espredins i ara ella.
Volia dir això, no?, que Esporles sense aquesta carnisseria no seria Esporles.
No, perquè és el més emblemàtic ja. Bueno, en queden més de comerços, però aquest és un dels que tenen més pedigrí, sí.
Na Margalida no atura de fer feina mentre té amablement els micròfons d'emblemàtics. Per exemple, per respondre sobre el relleu futur dins de la família i sobre el present del petit comerç.
Tenia dues filles i bueno, de moment, no. De moment, elles, cadascú té la seva feina i no ho sé, i qui sap. Això no se sap mai.
Et faria il·lusió, però?
Bueno, sí, jo m'agradaria saber si hi hagués endavant i tot això. Però bueno, de moment encara estic jo. Clar. I elles tenen la seva feina, sí. I mentre que nosaltres estiguem fent feina i jo encara me queden un quant d'anys, així és que... El present, avui en dia, has de fer molta de feina. I has d'estar molt, és el 100%. No pot baixar. Quan baixes una mica, de la guàrdia de dir... Ai, no, has d'estar sempre al 100% i sempre has de tenir... Has d'anar fent productes i sempre has d'anar fent coses i no pot dir... No, sí, avui no i demà sí. No. Has d'anar sempre fent feina. Això és el present d'avui en dia, al 100%. Perquè, clar, el peix gros se menja el petit. Això és molt antic.
Està sempre així.
Està sempre així i serà així. Sí. El petit s'ha d'espavilar.
Finalment, en Toni i na Margalida es refereixen a la importància que per a l'establiment té el reconeixement emblemàtic.
Quan me van posar això d'emblemàtic, pues, vaig estar molt contenta perquè va ser un reconeixement dels anys que havien fet feina, que havia estat fent feina en aquesta casa, de tantes generacions i tot, i, clar, això sempre t'alegra bastant, saber que reconeixen una generació, una altra... És molta feina i no se vol.
Ah, molt bé, molt... És un honor, després de tants anys seguint aquesta tradició, i molt bé tots.
Dissabte a les 10 del vespre, Emblemàtics, el programa d'IV3 Ràdio que t'acosta al passat i al present dels establiments comercials de les Illes, amb Toni Traveria. IV3 Ràdio és diversió. Diumenge 7 de setembre, viu les festes de la Mare de Déu de Gràcia a IV3 Ràdio.
Són ses festes, ses festes, ses festes.
A
El dia Menorca serem a la plaça del Carme des de les 12 del migdia fins que toquin les dues.
Són les festes de Gràcia.
Vos esperam per celebrar junts les festes de Gràcia, les festes d'amor.
Connecta amb la visió més local per entendre millor allò que passa a les Balears.
Hola, com estàu? Darrere d'aquest programa que escoltau s'ha teixit amb el temps una xarxa de complicitats i col·laboració.
Connexió local és la Pobla Ràdio.
Connexió local és Ràdio Pollença.
És Alcúdia Ràdio.
És Ràdio Illa.
Darrere de cada emissora hi ha persones que porten continguts i també la seva manera de veure el món.
Connexió local és Titoia de Ràdio.
És Premsa Forana.
Connexió local, dissabte a les 9 del vespre amb Magda Cortés i IB3 Ràdio. Si ho vols saber tot, o quasi tot, dels establiments comercials de les Illes, la història real, les anècdotes més sorprenents, els reptes principals, escolta dissabte a les 10 del vespre Emblemàtics, a IB3 Ràdio, amb Toni Traveria.
Del menjar al beure, de Carnisseria Margalida a Xoriguer. Escoltam ara el retrat que en Joan Maurà ha preparat, gairebé artesanalment, sobre la coneguda empresa maonesa.
No és casual que a moltes cultures la destil·lació sigui gairebé un acte sagrat. El whisky, el rom, el mezcal, el pisco, el gin, tots porten en l'essència un ressò de la terra d'on venen. El sol, el clima, l'aigua, l'accent dels qui l'elaboren, tot això queda atrapat en una botella. Les destil·leries són fàbriques de records, encara que a vegades aquests records es perdin en la boira de l'excés. Però quan el glob es pren amb respecte, amb la pausa justa, s'hi pot sentir la veu de l'avi que brindaven les festes, de l'amic que va partir o de la cançó que es cantava al final d'una nit llarga. Si existeix un lloc que coneix i exerceix aquesta essència és Xoriguer, amor. A l'empresa saben que són una companyia necessària en les festes on amor i amistat formen un cercle perfecte.
Struggle Romeo, he's going straight to Saturday. Laying everybody low.
Miguel Pons Justo va fundar les destil·leries Xoriguer en un local del Port de Mahó l'any 1945, any en què va acabar la Segona Guerra Mundial amb la rendició d'Alemanya i el Japó, cosa que va afectar la política exterior espanyola del franquisme per les relacions amb el país nipó. També es va viure la fundació de l'Organització de les Nacions Unides, l'ONU, que es va establir les bases per un ordre mundial. Un món acabava, però un altre començava. En tot cas, ratllar de Xoriguer no és només parlar d'una destil·leria, és descriure una manera de viure la vida mediterrània. Un lloc que amaga centenars i centenars d'històries. És, a més, una empresa familiar que produeix més de mig milió de botelles de gin que comercialitzen en tota Espanya i a tot el món. El lloc no sols té treballadors únics i vinculats amb la família, sinó que és, podríem dir, un museu, ja que rep visites turístiques quan l'empresa obre les seves portes perquè el visitant pugui gaudir de les instal·lacions i conèixer com s'elabora el principal producte, el gin, així com els altres licors, com la pomada o el licor d'herbes, entre altres. I molt més. Avui, el gerent de l'empresa, Adolfo Vilafranca, està als comandaments d'aquest establiment únic que ens ofereix la millor companyia per a les festivitats i la celebració. Tres generacions s'amaguen sota els murs de Xoriguer, uns murs que lluiten contra el temps sense perdre mai la seva essència.
Xoriguer és una empresa maonesa, però els productes que fabrica i que ven, gin i pomada, sobretot, arriben a totes les bandes del món. A dia d'avui, ja ben entrat al segle XXI, és ja la tercera generació qui endú les regnes, i ho fa amb sentit comú, amb la voluntat de mantenir l'essència original i també amb la companyia de treballadors que són gairebé de la família. En aquest cas, per conèixer la història i les vicissituds que l'han marcada, comptam amb les explicacions d'Adolfo Vilafranca, gerent de l'empresa, i d'Isabel Sánchez, que du tota la vida fent feina a Xoriguer. Per començar, n'Adolfo fa un repàs dels orígens de l'empresa i del mateix nom.
Hi ha que distingir, dir, una cosa és Xuriguer com a destileria i l'altra és la botiga Xuriguer, no? Que serien dues coses. Seguint el mateix, no coincideixen. El 36 hi havia una fàbrica que es deia Fornero i es va cremar. I els empleats d'aquella fàbrica, clar, en aquell moment no hi ha seguretat social, no hi ha res, i es troben sense feina. Llavors, és aquí a on neix, diguem, la destileria Xuriguer. Això passa el 36, no, perdó, el 39. Passa el 39 i l'any 45 el senyor Miguel Pons Justo, que el seu mal nom és Xuriguer, demana si no li importa i ell comença a fer destilar i a fer. A la vegada, és a dir, a la vegada, en el 36, la seva dona havia muntat una botiga de queviures, que era hereva d'una botiga que la família Xuriguer també tenia en el Cos de Gràcia. Val? Llavors, quan comença a destilar aquesta botiga de queviures, va anar a poc, que també era ultramarinos, a poc va anar canviant fins a convertir-se en una botiga de begudes especialment de licors. No? I per tant són les dues fites del principi d'origen que connecten el que és botiga Xuriguer amb destileria Xuriguer. No sé si vos en recordeu el botiga de Xuriguer, que té una característica amb bonances de color verd, i si vos fixeu en l'etiqueta veureu que té un molí. Val? Pues aquest molí és el molí de Xuriguer, que és que va donar nom el que és el nom de la família. Aquest molí de Xuriguer encara és propietat de la família, el tenim, és producte VIC, és a dir, bien d'interès cultural, perquè conserva encara tota el que és l'estructura interna de lo que eren els antics molins de vent que hi havia aquí a Menorca. Uh-huh. I aquest molí és que dona nom primer a sa marca comercial i després primer a sa família i després a sa marca comercial.
Inevitablement, en parlar de Xuriguer ho hem de fer també del fundador de l'empresa, Miguel Pons. Nadolfo ens parlarà també dels primers escrits documentats sobre la Ginebra a Menorca.
L'hàbit de la meva dona jo no el vaig arribar a conèixer, jo vaig conèixer a la seva dona. Pues sí, és a dir, ell es troba sense feina, realment comença a muntar el negoci. La destileria era molt petita, de fet, ell quan comença hi havia més destileries a Menorca. El que passa és que ell és hereu de la tradició més antiga, que era de la família Fornero. I, bueno, també és cert que és el primer que professionalitza la gestió, perquè realment ell viu d'aquella destileria i realment s'implica en realment fer-la creure, en desenvolupar, i poc cop també coincideix en bona època, comença amb el turisme, tot això li permet un poc empènyer doncs un poc el que és la destileria. I junt amb el tema de la botiga, que també de qualque manera li recolzava un poc que se li ajudava a les ventes. No? Menorca és producte principal de consum des de principis de 1800. De fet, hi ha un document que és del mossèn Joan Cardona, que és el que li prepara la documentació a l'arxiduc, que quan xerra de la Ginebra, quan xerra del gin de gin, xerra de molt antic i que és un producte de consum massiu en aquell moment ja a lo que és la població. I això és un escrit de 1800. Crec que és de 1889, una cosa així, i que ja feia anys que s'havia convertit en el producte principal de consum. I li passava el mateix que el formatge de Mont, és a dir, al final eren dos productes molt significatius dintre del que era el consum de la població aquí a Menorca. Fora de Menorca ja no, perquè encara no hi havia exportació, hi havia quatre productes fora, però realment a nivell de consum local sí que era un producte pues, ja molt, molt, molt demandat.
Nadolfo i Isabel, ben compenetrats, ens tracen el camí seguit per l'empresa al llarg de la seva trajectòria, des dels inicis i fins ben bé als nostres dies. Una empresa familiar en el millor sentit de la paraula.
El 45 li posen nom i a les festes de Sant Joan de l'any 45 el bategen. Li posen el nom de Xuriguer, val? Això és un poc l'origen. Realment això comença amb una destilleria molt petita i realment el primer vot important és quan entra, és a dir, en aquest cas el gendre de Miguel Pons Justo, que és en Javier Mora, en Xavier Mora, que és el meu gendre, mm-hmm. a la vegada, val? I que és el que realment li professionalitza, és a dir, el senyor Miguel Pons Justo la funda i la comença a posar en marxa, i realment en Xavier Mora és qui realment li dona es vot de petita botiga i de petita destileria, realment ja un procés més industrialitzat, i això es produeix més o menys, val, damunt a principis de 1980. Val? Seria el primer vot, uh-huh. que a més poc coincideix amb que es van comprant entre 1800, principis del 80 i finals del 80, es van comprant les altres destileries que hi havia a Menorca, no? Mica, Son Petit, i al final Beltrán, que acaben sent també propietat. Aquí seria el segon gran vot, és a dir, el primer vot és quan ja comença a ser producte principal, el segon és quan ja es fa únic dintre de Menorca, és a dir, ja en aquest moment som com l'últim moica, no? És a dir, som la darrera destileria que encara processa gin de mou en procés antic, amb destil·lació, amb foc de llenya, és a dir, amb alambics de quasi 300 anys, o de més de 300 anys, un d'ells. I això a poc a poc va evolucionant. El segon, va dir, lògicament, amb el turisme hi ha un gran vot, és a dir, quan ja comença a nacionalitzar-se, sobretot la Ginebra, ja comença a aparèixer a Catalunya, comença a aparèixer a València, comença a aparèixer a Madrid, i això ja està enxerrant de final de principis de 1990, amb les Olimpiades, 92, 95, allà comença la gran expansió, diguem, de Xuriguer, sempre la gran expansió, que ningú es pensi que això és una gran empresa, que no és que això som una destileria encara molt petita, molt artesanal, i amb molta tradició, i així ho defensam. La segona gran fita seria quan comença la internacionalització, que és principi del 2000, i el darrer gran vot seria cap a 2015, una cosa així, quan realment ja és la internacionalització ja més important, i a més comença també a créixer moltíssim un altre producte, que és la pomada. És a dir, fins ara pràcticament només es comercialitzava gin, i ara es comercialitza quasi per igual gin i pomada.
És exactament així com jo vaig començar amb en Xavier Mora, i és que públic hi havia, era molt nacional i tal, i després va fer un vol, va començar a venir molta gent internacional. Ara també hem fet un vol que també fem per redes socials, tenim botiga per internet i tot, però que això també és un gran vol i cada vegada pues, ens coneixen bastanta, molta gent. Tenim el tipus de turisme que tenim ara baratat moltíssim també des principi de quan jo vaig començar. Jo vaig començar que tenia 15 anys. Després, tenia 15 anys, poc feia, començava a fer, vaig fer 16, i sí, vaig ser, com a anècdota, la primera dona que m'entrava a fer feina a Xuriguer. Així que imagina, tot eren senyors per allà, que jo els veia molt grans, però jo tenia 15 anys, i ells en tenien 20, o sigui, tampoc no és que en vinguessin molts. Però sí, vaig ser de la primera que va, i a poc a poc, doncs, primer vaig començar a les oficines, i després ja me vaig traslladar el que era... Quan vam baixar, vaig tornar, ja vaig començar a botigues, i la veritat és que és una empresa molt... A mi m'agrada molt, la veritat és que li té molt de carinyo. Ostres, és una empresa, és que el més que té és que és una empresa molt familiar. Diguéssim, te tracten com a persona, no com a un nombre, no? I hi ha un problema i tothom se preocupa, i jo crec que això és molt important avui en dia que una empresa sigui així.
Demana'm ara als nostres interlocutors pels primers records que tenen de Xuriguer.
I jo el primer record que tinc de Xuriguer, el primer de tot és... Jo vivia... Bueno, mon pare és militar i, per tant, tot i que som de Menorca, mon pare i mon mare són de Ciutadella, jo vivíem a Figueres, i mon pare, en el Mueble Bar de Figueres, tenia un bòtil marrón que jo mai havia sabut que era...
Que perquè, hi havia.
Tampoc, sí, i un dia, aquest Mueble Bar, que quan el van traslladar, que vivia a Figueres, i per tant, i el van traslladar cap a Mó, una vegada obrint, i ostres, ja sol, i això és Xuriguer, era un bòtil marrón de fa, pues, no ho sé, pues, bueno, pues, ara deu tenir, pues, ara tindria quasi 45 anys. O sigui que ho recorda ella com a primer record de dir, ostres, la primera imatge d'un producte menorquí fora d'ella, diguem, que era que mon pare tenia allà un bòtil de Xuriguer, que a més mon pare és poquíssim bevedor, ni de gin ni de res, és a dir, no...
Era com a element decoratiu, eh?
Sí, no, vull dir, si qualque vegada venia qualque convidat i coses d'aquestes, doncs supos que devia treure, no? Jo no record tampoc que esborinés gaire, però sí que tenia record de dir, ja, doncs, de vegada havia un bòtil de whisky i tal, i un bòtil marrón que no tenia res a veure amb tot el que havia en el Mueble Bar. I jo som més modern que l'Isabel, tot i que ja fa estona que...
No és més jo jove, fa... no, és més modern.
Més modern, no més jove. Jo fa 15 anys que jo vaig substituir, jo som el gerent actualment, i vaig substituir en aquest cas en el meu sogre, en Xavier Mora, i som en representa la tercera generació de la família. El meu rol, de qualque manera, és la gerència per un costat, i per un altre costat també és ser un poc es vincle entre família i empresa. Val? Tot i que tenc un consell d'administració i un consell de família que s'encarrega també, que jo li tinc que donar explicacions, però és un poc la representació tant de l'empresa, de la gestió de l'empresa, com de la representació de la família.
El primer record que tenc de Xuriguer La jo, ma mare, diguéssim, que meva, era, vivíem davant de Xavier Mora i de la Metge, no? I clar, el primer record meu va ser que duen a casa nostra els botellins, petitolls, i sàvia aferrava el que eren les etiquetes. I és el primer record que jo tenia de Xuriguer. Jo sabia que Xuriguer era una beguda, però el primer record meu és veure els botellins de casa nostra i que sàvia aferrava el que eren les miniatures, les etiquetes.
Sense pretensió que en revelin les fórmules màgiques, volem saber el secret de l'èxit de Xuriguer i tota l'àmplia gamma de productes que hi podem comprar.
Jo crec que l'èxit és... No haver volgut canviar mai el que és la seva essència. És a dir, el seu procés productiu, tot i que un se'l mira i diu això, és econòmicament irrentable, no té lògica. Però, clar, a Menorca, pretenir fer un producte molt rentable quan no hi ha un, ser un producte igual, un commodity, com es diu ara, de qualsevol altra cosa, el gran origen, jo crec que la gran importància que té, la gran valor que té Xuriguer, ha estat ser capaç de mantenir la seva identitat amb una fórmula de quasi fa 300 anys i que la mantén totalment intacta. És a dir, amb alambics de coure de fa 300 anys, emprant aigua de la mà per refrigerats alambics, cremar amb foc de llenya, encara destilar tot el producte que després va parar en el bòtil, tot això, crec que... I això sí que té molt de mèrit en Xavier Mora, que va ser qui, de qualque manera, tot i que tothom el volia... Tot és molt fàcil intentar prostituir un producte, és a dir, ràpidament trobes una màquina que t'ho farà més fàcil, que t'ho farà... Mai va voler canviar el que és idiosincràsia del procés productiu, i aquest no haver canviat, aquest concepte, fa que sigui tan diferent, tan una cosa tan fora de lo que seria normal en el mercat, que és el que li dona un poc l'autenticitat i el que li dona també un poc la pervivència, crec jo.
I nosaltres, que tenim visites, diguéssim, quan la gent veu que és el que diu l'Adolfo, que se va tot en la llenya amb els alambics de coure, la gent diu, ostres, és que és molt de debat que es fa com se feia antigament. Només ens falta a nosaltres estar vestit ja d'anglesos antics, però la veritat és que jo crec que el més important és això, que no ha abaratat gens la manera de fer-ho. Seguim una directriu i estem cap allà. Diguéssim, el que pot comprar la gent sempre és el gin, que és el que més es ven, el que més agrada. Després tenim la pomada, com a segon o com a primer, jo trobo que estan ja a la part, la pomada i el gin. I a part doncs, pots trobar licors d'herbes, licors de figa de moro, cafè, cacau, anís, estomacal... Tenim molta varietat de producte que molta gent no ho coneix. La veritat és aquesta. També tenim, com deien Adolfo, les fàbriques que hi havia antigues que en Xuriguer va comprar, doncs encara el cafè, o sigui, que se fan en la seva fórmula i de la seva manera, per si hi ha que encara gent que ho recorda, doncs ho pugui comprar. Tenim molt de producte que la gent, és una pena, però la gent es ve que no ho coneix. I ens agradaria, sobretot a jo, que som a la botiga, que la gent doncs, vingués i comprés el cacau a tu o comprés les herbes a nosaltres, perquè és d'aquí, de Menorca.
Altra cosa a dir, en els productes, l'assaig que fa Xuriguer, el que més jo destacaria és un poc un procés tradicional i artesanal total, és a dir, les herbes són herbes destilades, fem un altre producte que es diu flor de vent, que també és destilat, el qual fa... que en el mercat tot el que fa és una Thermomix geganta, posa productes, ho remena tot i ho envassa, no? Nosaltres el fet de destilar fa que hi hagi una integració d'aromes, un concepte molt diferent, que els productes depèn molt de la botànica de l'any, de la climatologia, del comportament de les pluges, del sol, i això fa que al final tinguis un producte molt artesanal, molt tradicional, i que conservi una sèrie organolèpticament conservi una sèrie d'estructures que moltes vegades es productes més moderns, doncs, bueno, matant perdudes, no? I jo crec que és un poc una defensa de lo que és encara el producte artesanal i tradicional.
Nadal Fons conta, d'una banda, fins a quines latituds arriben els productes Xuriguer i, de l'altra, com combinen a l'empresa tradició i modernitat.
Mira, fins a les antípodes, és a dir, Nova Zelanda i Austràlia, pots trobar gent Xuriguer. Jo avui en dia a tota Europa, Estats Units, Canadà, Xina, Japó, a la zona de Tailàndia, cap a Sud-amèrica també tenim presència a Mèxic, també tenim presència a Argentina, Bueno, jo crec que tenim un munt de... No és que tinguin un gran consum. Jo sempre diré el mateix. Una cosa arribarí un parell de palets i l'altra és que allò es converteix en contenidors i contenidors. No, no són contenidors. Però que almenys hi arribam, sí.
I quin volum de producció anual, aproximadament, Adolfo, tindríem això?
Això funciona com aros concèntricos, és a dir, Menorca representa un 30% del consum, Mallorca representaria un altre 30%, Península estaria entorn a un 20%, i el que queda seria pràcticament exportació. En quant a procés productiu, de ginebra, val? De gin. Després, hi ha un altre producte que avui en dia ha agafat molta força, que és la pomada, que aquesta sí que és encara en clau nacional, on lògicament entre Menorca i Mallorca es consumeix el 80 o el 90% del producte, però ja Catalunya, València i Canàries també està tenint bastant impacte.
D'acord.
I avui en dia els volums estan quasi, és a dir, de ginebra en feim uns 325.000 més o menys litres anuals, i de pomada enguany doncs mos atracarem en els 300.000. Nosaltres ho hem intentat, és a dir, la ginebra seria el producte més tradicional per als consumidors més tradicionals. Aquí a Menorca, lògicament, doncs encara es veu el que diuen una saliveta o un tapet, o la gin tot sol, és, bueno, és el que seria un equivalent a un cowboy. Això seria per als bevedors més tradicional, o inclús la que passa evolució des de gin tònic, que seria també doncs, un poc, aquí abans es deia, una pallofa, val? Seria l'equivalent a un gin tònic. Això seria pas consumidor més tradicional d'aquí de Menorca, inclús de fora. I la pomada seria el producte més modern, més divertit, més jove, que de qualque manera enganxa la gent entre, bueno, lògicament en les festes, evidentment, però aquí comença amb un perfil més doncs, d'això, de 8, de 9, 20, fins als 30, 31 anys, seria aquest perfil consumidor de pomada, el qual... Tota la part tecnològica de disseny, de desenvolupament, de cosa moderna, ho deixem a la pomada i a la ginebra suporta un poc el concepte més tradicional.
Per motius més que sobrats, Xoriguer té el reconeixement emblemàtic. Què suposa per a la propietat i per als treballadors de la casa aquest distintiu?
Jo crec que és important per dues coses. Primer, la part comercial, que evidentment te fa un distintiu, diguent, ets algú i no ets un commodity, una cosa que tens allà, val? Això jo crec que és el més important. Però sobretot, per mi, ets la part de, internament, aquell agraïment que li dones tant en el Consell Insular Govern Balear, que m'ho ha reconegut, ajuntament, que m'ho reconeixen aquest producte, perquè de qualque manera vol dir que dintre de la població menorquina tenim un agraïment de mantenir un esforç de fer un producte tradicional i que no m'ho hem volgut canviar, tot i que, bueno, pues, la tentació seria, escolta'm, lo fàcil és comprar tres essències mesclades i treure-les en el mercat, no? Jo crec que te dona aquesta empenta que, bueno, que no feien les coses tan malament.
Han reconegut pues, que hem estat aquí tota la vida i que hi ha hagut una feina, molta feina darrere, i crec que això pues, està molt bé que t'ho reconeguin, que intentes que tot tingui, jo com dic sempre, dic, la botiga tinguis caliu, aquest que té, i nosaltres, entre tots, pues, tot que fem molt bona feina, i és molt d'agrair pues, que t'ho agraeixin d'aquesta manera, que se reconegui d'aquesta manera.
Entregats a la causa i a l'empresa, n'Adolfo i n'Isabel valoren també el paper del petit comerç a la societat actual.
La veritat és que jo ho veig amb preocupació. Ho veig amb preocupació perquè la veritat és que la internacionalització dels productes, les grans empreses que al final arriben per tot i la internacionalització de la comunicació, amb la qual grans capacitats de distribució com Amazon, Shein, arriben per tot. La veritat és que el comerç petit en pateix, jo crec que pateix moltíssim. Per tant, o tens una especialització d'una cosa molt en concreta, d'allò que et pots donar un servei extra que mai podrà donar una empresa, una proximitat, una atenció, una explicació de per què una cosa sí i una altra no. Si no són capaços de fer una cosa diferenciada, jo crec que el petit comerç de proximitat tendirà a desaparèixer. Perquè inclús productes locals, avui en dia, els pots comprar a través d'internet o a través de grans cadenes, a la qual realment tots donen una explicació especial, aportes algo diferent a lo que poden trobar per tot o realment, doncs, bueno, empatim o empatirem.
Ho patim perquè la gent hi ha molta competència, la gent ve i te demana el preu, tu li dius i pensa que per internet és molt millor, molt més barat, que al fin i al cabo arriba un moment que, clar, el que deia, nosaltres intentant donar tota l'atenció a la gent, explicar-li's tot, fer-li xerrasca, per dir-ho de qualque manera, perquè vulguin tornar a venir a comprar, sobretot a les botigues, que és del que jo m'encarrego, no? i intentem això, que explicar-li, tractar-li amb carinyo, i crec, jo crec que hi ha gent que ho veu i que li agrada venir a la botiga i que li expliquis i venen i te conten una cosa i tu li puguis explicar. Jo crec que és això, però es ve que és complicat perquè nosaltres ho veiem, nosaltres en la pàgina que tenim, que venem, tenim venda, pues és molt fàcil comprar. Perquè no has deixarà ningú ni t'has de preocupar de res. Simplement vas, clic, ho compres i punto.
Per acabar, tots dos relaten anècdotes que han viscut a propòsit de Xoriguer.
Demano jo anècdota així que m'hagi passat a jo, al principi de començar la botiga, clar, perquè nosaltres, a part de la botiga del centre, a part de tenir tot el que és Xoriguer, doncs tenim licors i tenim vins i tal, i va venir una senyora i me va demanar que volia un bòtil de pastís. I jo li vaig dir que jo no em venia de pastís, que s'havia d'anar a la pastisseria d'aquí davant. I després vaig veure que era una beguda francesa.
Ah, caram.
I dius, molt bé.
Jo recordo una, això m'ho va contar la meva dona, jo l'he vist viure, però mig. Demanava per un licor, que es diu Esmacer, val? I una senyora major intentava recordar el nom, de fant, i quan diu, ah sí, ara me'n record, és un bòtil marrón i es diu Movistar.
Movistar.
Supos que era quan començava el dels telèfons i se'm va quedar dient, bueno...
Tres ràdios, participació. Dissabte i diumenge, la informació continua actualitzada i ampliada. Els informatius cap de setmana de la ràdio pública i els butlletins horaris. IB3 Ràdio, serveis informatius.
En tornada a l'estiu, per preparar el nou curs, n'hi ha que han crescut i necessiten una talla més, o arreglar els doblecs. D'altres no han canviat gaire i poden seguir com abans. Sigui com sigui, tots tornen amb il·lusió.
Au, i doncs, atam aquesta segona hora.
Bon dia i benvinguts al dia 9.
Benvingudes, benvinguts, què tal?
IB3 Ràdio és un reflexe de la societat. Per això, alguns programes han crescut en dies d'emissió. D'altres han augmentat d'hores. Una bona part s'ha mantingut. D'altres, sense gaire canvis.
Bon vespre, Olias.
Hola a tots.
I tots amb il·lusió renovada per oferir-te els millors continguts.
Agrair-te que sintonitzis aquest punt del dial.
Coneix la nova programació de la ràdio pública. Escolta IB3 Ràdio per FM, a la web, a l'app i sempre que vulguis amb el servei a la carta.
És l'hora de dir-vos adeu, o millor dit, d'agrair-vos la vostra companyia una setmana més i d'emplaçar-vos a una nova edició d'Emblemàtics. Des de ja mateix, en Joan Mauro i en Servidor ens posam a fer feina per preparar nous reportatges sobre els establiments comercials de Can Nostra. Avui hem conegut dos establiments de referència als respectius municipis, Carnisseria Margalida, Esporles i Xoriguer, a Mahó. I tots dos ens han atès amb la màxima amabilitat i amb un somriure dibuixat en els llavis, com dèiem a la introducció. Moltes gràcies per obrir-nos les portes de ca vostra. Gràcies també a tot l'equip que fa possible setmanalment Emblemàtics. En Joan Maura, com dèiem, a les tasques de retrat, de producció i d'edició. En aquest cas, a les Vies del Sol, les tasques d'en Andrea Sánchez. A Polònia Huguet, a documentació. En Joan Trias, a l'assessoria musical. També a les professionals de l'Agència de Desenvolupament Regional de Balears del Govern, l'Antiquidi. Ja sabeu que tant aquesta com les anteriors edicions del programa les podeu escoltar on i quan vulgueu a través de la web d'IB3 Ràdio i el servei a la carta. Vos deixam amb la millor música, en aquest cas Islas Baleares d'Antonio Font, que per cert fa una referència explícita al gin Xoriguer en una de les seves estrofes.
Surt sol a la ciutat, de color terabassa, et sa catedral, sa calitja, se mescla amb el fum d'un vaixell discomar.
Ja ho sabeu, vos esperam la setmana que ve per acostar-vos noves històries emblemàtiques.
Platges de Montserena, desvidres daurats, faraones, obres de temps passats, totes diferents. No hay dos iguales, un montón de gentes y Irlar, Baleares. Oh no, Irlar, Baleares. Oh yeah, Irlas. Crema't sol a Ciutadella per Sant Joan. Sones jaleo, hi ha molt de cavalls, cas de llimona i gent xoriller. Sa gent s'emociona i tires de pell. És darrer tot de Fabiol, fins l'any que ve si Déu vol. Treu el sol a la Sabina, a contrallum, es far de barbaria, a Sant Ferran, sa fonda Pepe, es taller de Formentera guitar. Diferentes, no hay dos iguales, un montón de gentes, Irlar, Baleares, oh no, Irlar, Baleares, oh yeah, Irlar, Baleares, oh no, Irlar, Baleares. Oh yeah, Irlas. Salary, hey, what? There I am, Bradley. Hey, what? That was a loss to Bruce. Estel Farnauet, en oromsa de sa ceja disifides. Ramo oxidlleixem, un mufsom, el que se'm assajdi les deslardes d'aquesta.